Gràcies, Marc. Bona tarda, estimats oients de Wonderland. Sí, avui tornarem a acabar amb una mica de filosofia, o més ben dit, d'antropologia i espiritualitat, per ajudar a construir aquest món que ha de néixer l'endemà de la pandèmia. Però aquesta vegada m'agradaria que ens centréssim no tant en el món exterior, sinó en el món interior, en el món interior de la persona. Perquè qui no ha pensat que aquest confinament és una oportunitat fabulosa que se'ns ha presentat per replantejar-nos molts aspectes de la nostra vida? Però serem capaços d'arribar al fons de nosaltres mateixos i aprendre'n veritablement alguna cosa? Serem capaços de corregir la nostra ignorància? Li hem volgut preguntar a Xavier Meloni, jesuïta, antropòleg, teòleg, fenomenòleg de la religió, especialista en la figura de Sant Ignasi de Loyola, que viu confinat justament en un edifici a la cova de Manresa. És en aquesta cova on Sant Ignasi, el fundador de la Companyia de Jesús, es va inspirar per escriure els seus famosos exercicis espirituals el 1522. Xavier, bona tarda.
Bona tarda.
Va ser arran del confinament a la cova de Manresa que Sant Ignasi va rebre la inspiració per escriure els exercicis espirituals?
Efectivament, ell anava cap a Terra Santa. Havia passat un primer confinament, per dir-ho així, quan se li va trencar la cama en una bombarda de canó a Pamplona i va quedar, la seva vida va quedar interrompuda bruscament. I llavors s'atura per primera vegada la seva vida a Loyola, que és la seva casa natal. Allà es converteix i abans decideix fer de pelegrí i camí de Barcelona, on havia d'agafar el vaixell, resulta que Barcelona està confinada perquè hi ha la pesta i aleshores ell no pot entrar a la ciutat i es queda en una cova, a la cova de Manresa, unes baumes que hi ha, que en aquell temps també hi havia altres peregrins, on fa la seva segona interiorització cap a dintre, el que es pot anomenar la seva segona conversió, el seu segon confinament. Lliurement escollit, perquè podia haver fet una altra cosa, és la diferència és que no, o sigui, la gran reta de la vida és que les coses que ens són forçades les puguem convertir en lliurement escollides. Mm. I això és el que dona peu a aquesta aventura interior que transforma després en els exercicis espirituals.
És curiós el paral·lelisme, eh? I a més, tinc entès que en totes les tradicions religioses i espirituals sempre hi ha uns períodes de retir que són com un pas necessari cap a un canvi de nivell, a un salt qualitatiu, no? Podria ser que nosaltres aprofitéssim aquest confinament obligat per fer aquest salt qualitatiu?
Jo crec que aquesta és la grandíssima oportunitat que ens s'està donant i que hauríem de posar la nostra energia més que en marxa, en sortir, en entrar. Encara estem a temps d'entrar més a dintre d'un procés que no ha acabat. O sigui, en aquest sentit, el virus està sent un mestre, un autèntic mestre, un mestre de saber, per no quedar-nos a mig camí, perquè no podíem sortir d'aquest confinament sense ser diferents. I això, la gran novetat és que això és col·lectiu. Això és una prova que ens ha posat a tota la societat. L'únic que hem d'arribar fins al fons d'aquesta transformació, perquè si no podem sortir tal com hem entrat i seria una pena.
Em recordo també aquelles proves iniciàtiques de les societats antigues en què els joves havien de passar una sèrie de fites per arribar a la vida adulta, no? I em recorda o em fa pensar en el paral·lelisme en la nostra societat, perquè hi veig un punt d'infantilisme i és com si ara tinguéssim l'oportunitat de passar de ser infants a ser una societat veritablement madura. Com ho veus, això?
Tot depèn si hem estat capaços d'afrontar els nostres dracs. Uh-huh. És a dir, s'ha de travessar l'ombra i arribar fins a l'infern. O sigui, al món interior i inferior, on hi ha amagades les nostres pors, tot allò que no som capaços de mirar fit a fit, és el que d'alguna manera el coronavirus ens està posant. La por a la mort, la por a la malaltia, la por a quedar-nos sense feina, a no tenir el tipus de vida que portàvem abans, perquè només si som bruscament interromputs, i no és fàcil, la davallada dels inferns o les proves iniciàtiques mai han sigut fàcils, perquè si són fàcils no canvia, i aleshores quan s'arriba fins al final, aleshores hi ha una resurrecció, un renaixement, amb un nom nou fins i tot, no? En les tribus, en els rites iniciàtics de les tribus aborígens. No? Inclús es parla de la gran visió. Es dona feia de juny, estàs un dia retirat i aleshores es dona una revelació interior. Jo no sé si encara podem marxar, perquè no sé si hem arribat, algunes persones sí, i de manguarda, de fer una banalització del patiment que molta gent ha tingut durant aquest temps, o per la pròpia malaltia, per la mort de persones properes, i en aquest sentit han estat provades, i aquí està la seva oportunitat. Però col·lectivament hi hauria el perill d'intentar marxar l'abans possible sense que realment hagi suposat per nosaltres un pas iniciàtic, efectivament.
Podria ser que un d'aquests aprenentatges que hem de fer estigui basat en el despreniment, aprendre a desprendre'ns?
Totalment, ho dius perfectament. És a dir, la por que ens fa ara la sortida del confinament és a tot el tema de l'atur, el moure'ns menys, si treballem menys o no podem treballar haurem de consumir menys. És a dir, hem creat una societat de l'abundància a preus molt, molt alts també d'esclavitud de treball i d'obsessió de consum. De sobte això queda com en penjat, diguem-ne, i això ens assusta, però precisament la clau està en aquest deixar-nos per poder descobrir nous valors que en aquest confinament s'han començat a descobrir, perquè ningú creia que seríem capaços d'estar 2 mesos sense moure'ns, els mateixos nanos s'han comportat molt bé, la convivència familiar ha anat millor del que es tenia, es pensava que podria haver augmentat la violència domèstica. Dins de tot això ha estat bastant contingut, o sigui, la gent s'ha comportat millor del que ella mateixa es pensava. Però no sé si encara hem anat suficientment a fons en la transformació que això comporta en el post-confinament.
Perquè d'alguna manera el consumisme addictiu que teníem, aquesta vida accelerada, aquest postureig, no deixava o no deixa de ser una presó realment, una presó molt més gran que qualsevol altra, una presó de l'ànima.
Efectivament. I això és el que hem vist, que no ha resultat potser tan dur com ens imaginàvem. Per tant, vol dir que nosaltres hi ha cambres secretes desconegudes per nosaltres mateixos. I en el cor, en la profunditat de la cova del cor, és on es produeix la transformació. Per això, les meves preguntes que em feies, no? Sant Ignasi va estar durant un any en una cova, i en totes les tradicions espirituals sempre hi ha o coves, o l'entrada en el bosc, en el desert, o en les muntanyes, o en llocs aïllats, per no fugir, per no defugir la trobada amb un mateix, no? I quan es fa aquesta es creu aquest llindar, aleshores la persona que en surt té un altre nom perquè ha madurat. S'ha produït un canvi qualitatiu, un canvi de consciència. Aquesta és l'oportunitat que encara tenim si no ens precipitem.
Un altre dels valors, ja seria la última de les preguntes, o la penúltima, que hem pogut cultivar és la compassió, no? El sortir del petit jo i per anar a una visió més ètica, més humanista.
Totalment. O sigui, jo crec que, efectivament, la diferència amb la crisi del 2007, la crisi econòmica d'aquesta que vindrà, és que la primera va fer més, encara una societat més dual, cadascú va intentar buscar-se la vida d'alguna manera, cadascú va sobreviure com va poder, i en canvi la pandèmia ens ha fet solidaris els uns als altres perquè ens ha afectat a tots. Algú diu, i jo crec que és afinat dir-ho, que tots estem en la mateixa tempesta, però no tots estem en la mateixa barca, perquè hi ha barques molt diferents, i encara grans transatlàntics que quasi no els ha afectat, i en petites barques que enmig de la tempesta poden realment han naufragat, no? Per tant, tots estem patint la mateixa tempesta i hem d'aconseguir que anem en la mateixa barca. Encara no hi anem, en la mateixa barca.
I per últim, l'última pregunta, Xavier. Hi veus alguna cosa de sagrat en aquesta pandèmia?
Tot és sagrat. Absolutament tot és sagrat. I només quan estem en el límit de les situacions que no pensàvem és quan descobrim la sacralitat. S'ha dit que el dolor és sacralitat salvatge. El dolor de la mort, el dolor de la malaltia, el dolor de la mateixa por ens confronta amb els nostres dimonis, els nostres dracs, però també amb els nostres àngels. Que transformem el drac en àngel depèn de si el temem, que aleshores ens devora, o si el mirem fit a fit i aleshores acompanya la nostra cavalgadura, diguem-ne, cap a estadis més alts. És sagrat tot allò que ens porta, tot allò que ens fa transcendir, tot allò que ens fa anar més enllà de nosaltres mateixos. Això és el que és sagrat.
Moltes gràcies, Xavier, per les seves reflexions. Ens estàs ajudant a transformar aquest drac en àngel. Fins
doncs,
la propera.
Gràcies a tu, Cristina. Gràcies. There was a time when life was in the air, our innocence like perfume everywhere. We would listen to the autumn leaves tell the stories from the summer breeze. There was a time with our prints in the snow, we went places that people just don't know. We had followed rivers to their seas, listening to all that summer breeze. But same old summer breeze. But oh,